Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbé. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga definitivament a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar al Maresme a fer una segona assignatura en castellà a banda de la matèria habitual en aquesta llengua. D'aquesta manera, la sentència estima parcialment el recurs dels pares d'un alumne en contra de la decisió del Departament d'Ensenyament que li volia denegar. Ara bé, el Tribunal desestima la resta del recurs i manté el projecte lingüístic d'aquest centre de Canet de Mar. Una sentència, per cert, que evita parlar de percentatges. I a aquesta hora, a les 12, al centre de Barcelona i altres punts del territori, en marxa una vaga d'estudiants per denunciar els bombardejos a Gaza i en solidaritat amb el poble palestí. La més multitudinària s'espera que sigui a la plaça de la Universitat de la capital catalana, però també hi ha convocatòries a la plaça Imperial de Tarragona i a la plaça 1 d'octubre de Girona. Durant l'audiència general d'aquest dimecres, el papa Francesc ha tornat a demanar l'alliberament dels hostatges i l'entrada d'ajuda humanitària, tal com també ve reclamant l'Organització de les Nacions Unides. Demà el Sant Pare ha convocat una jornada d'oració de juny i penitència per la pau. L'oració serà a les 6 de la tarda a Sant Pere. Ho podran seguir en directe des de Ràdio Estel. El pontífex ha estès la invitació a tots els germans i germanes cristians, però també als que pertanyen a altres religions. Més qüestions en plana política. De casa nostra, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assegura que un nou govern de coalició encapçalat per Pedro Sánchez i Yolanda Díaz provocaria problemes en l'economia, com no aturar la inflació que hi ha actualment al país. Ho ha dit en un acte a Madrid, 2 dies després que es fes públic l'acord, com dèiem, entre les dues formacions per tornar a governar plegats a la Moncloa.
Estamos en una situación límite. Y ahora se quiere que la factura de este asalto la paguen las empresas, los trabajadores, los autónomos y las familias. Y aún le deberíamos 7 millones de euros a sus cómplices para sus fianzas. Sánchez es ya un lastre para la economía española, pero en combinación con Sumar resultan letales. Es la fórmula mortal para argentinizar nuestra economía y arruinar a empresas y ciudadanos.
I, per cert, el Cercle d'Economia acaba d'anunciar que dona suport a l'amnistia, però reclama que aquesta es pacti amb el PP i que també els partits independentistes renuncin a la via unilateral. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra ja han posat a disposició judicial el detingut per l'assassinat d'un taxista a Lleida l'abril de l'any passat. És un home de 22 anys que els agents de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos van detenir ahir de matinada al barri de la Mariola després d'un any i mig d'investigació. La policia també va efectuar un escorcoll al domicili de l'investigat hores després de la detenció per buscar més proves que l'incriminessin. I una darrera informació abans dels esports. Ha mort el motorista que ahir va xocar contra una ambulància a tocar de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. El vehicle d'emergències es dirigia a un servei i anava amb els llums i els senyals acústics activats. És el motorista de 41 anys, la 19a víctima mortal per accident de trànsit enguany a la capital catalana. Les 12 i 5 minuts, moment per fer cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
La Fiscalia Suïssa ha tancat definitivament les investigacions contra el president de la FIFA, Gianni Infantino. L'any 2020, un fiscal del país va iniciar una investigació penal contra Infantino en trobar indicis de diversos delictes com abús de poder o violació del secret professional. Cap de les acusacions s'ha pogut provar i, de fet, el fiscal va ser destituït del seu càrrec el 2021 per fer servir procediments irregulars. La FIFA ha celebrat la fi de les investigacions afirmant que és una victòria per l'organisme, però també per la justícia. En motor, el circuit de Barcelona-Catalunya tornarà a ser seu del Mundial de Superbikes l'any 2024. El calendari de l'any que ve s'ha fet oficial i el 24 de març el circuit acollirà la segona cita del Mundial. La competició acaba aquest cap de setmana la temporada a Xerès. I el World Rugby, el màxim organisme del rugby mundial, ha decidit no actuar en l'incident racista de les semifinals del Mundial entre Sud-àfrica i Anglaterra. El micròfon de l'àrbitre va captar com l'anglès Tom Curry es queixava d'un insult racista del sud-africà en Bombay. World Rugby ha conclòs que no té proves suficients per emetre un veredicte i que, si hi ha falta de novetats, no haurà de fer res més que concloure el procediment. La Rugby Football Union, la institució que governa el rugby de britànic, s'ha mostrat profundament decepcionada per la decisió.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí a una hora. Serà a la una del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. I la tardor no seria el mateix sense els seus panellets. Tasta'ls!
Aquest divendres 27 d'octubre, Ràdio Estel transmetrà en directe a les 6 de la tarda des de la plaça de Sant Pere del Vaticà la trobada de pregària presidida pel Papa dins la jornada de pregària de juni i penitència per la pau, convocada pel mateix Francesc. Ens unim així a una iniciativa oberta als creients de les diverses religions. Us invitem a viure amb Ràdio Estel una hora especial d'interioritat i reflexió per la pau presidida pel Sant Pare. Aquest divendres a les 6 de la tarda des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5. La Food Track amb Arnau París.
Gairebé 9 minuts que passen de les 12 del migdia, i si és migdia parlem de cuina els dijous en aquest programa, i si parlem de cuina en aquest programa... Arnau París, què tal?
Què tal? Bon dia, com estem?
Aquest cervesero.
Estem fent panxa. No, saps que he deixat de veure parcialment? Parcialment?
Parcialment.
Parcialment, sí. És a dir, he restringit...
Parcialment vol dir de dilluns a dimarts no veig, no. I la resta...
Abans era així, i ara intento que sigui al revés. Però sí, sí, m'agrada molt la cervesa, per què? Pensava que treguis unes birres o alguna cosa.
No, perquè estem fent panxeta.
Bueno, però la panxeta es pot fer de moltes coses.
De bon halà, també.
De bon halà, també. De bon halà, també. Aviam, què? Anem a parlar de bon halà, perquè avui sí. La secció... Saps de què va avui o no? T'ho han xivat?
Ho acabo de llegir.
Ho acabes de llegir. Avui va de pizza.
I m'agrada molt.
T'agraden molt les pizzas?
Molt.
Ole, ara. Hòstia, anem increixent,
rapidíssim.
Molt heavy.
José Matosas, per tècnica d'aquest programa.
De fet, us volia demanar, dir, poseu-me una cançó, però bueno, us heu avançat.
Mira.
Sempre aneu un pas per davant. Dóna gust, tio, venir a Ràdio Estel.
Ara.
Mira, jo tinc un...
TV3, no.
TV3 també mola molt. TV3 també mola molt,
Però mola més Ràdio Estel.
Tothom mola molt, fins que no es demostri el contrari, presumptament. Anem al lío, que em distreus, tio, i passen els minuts i després no parlem de res. res.
Va.
De res de menjar. Mira, jo tinc una relació de... He tingut una relació una mica d'amor-odi amb les pizzas, tio.
Sí?
Tu t'agraden molt, dius.
Clar, m'agraden molt les bones.
I com determinaré si una pizza és bona o dolenta?
Ah!
No, no, això és pregunta, eh? Pregunta d'examen, sí, Joan.
Val, per la massa.
Què vol dir per la... No, però tu, o sigui, què vol dir per la massa? Tu vas menjar-te una pizza...
Jo dic el que m'agrada.
Vale,
és a dir, no si és bo o dolent, sinó si m'agrada o no m'agrada.
Vale.
A mi m'agrada la massa molt fineta, aquella que es trenca quan que fa el clec, quan es trenca. Saps el que vull dir?
Les teves pizzas es trenquen fent clec?
Sí, home.
Però si no fots una coca de recapte,
no? No tant com coca de recapte. És a dir, el que a mi no m'agrada d'una pizza és que tingui com aquell brioix.
Correcte.
Saps allò? Allò no m'agrada.
Sigui així, més gruixudota.
Sí.
T'entenc, perquè, de fet, jo sóc dels que pensa, no és que sigui millor o pitjor, això cadascú que opini
el que vulgui. Per això he dit no millor o pitjor, sinó que el que a mi m'agrada.
Si t'agraden grosses les masses, doncs fota-li massa grossa. Si t'agraden més fines, doncs més fines, cruixents i tal.
La profeta de cervesa, que dèiem, per tirar massa.
Per sucar la massa. Si és molt gruixuda, la suques com
a... No, per fer la massa, no?
La de la pizza, no.
No?
Jo no. Es podria, eh? Podries hidratar-la amb cervesa. L'únic que jo no ho he fet mai i no començarem avui. És que ja em confons, tio.
Per invents.
No, vinc de fer una tempura. Us anava a portar, tio. Us anava a portar aperitiu.
Home, aviam quin és el dia.
Mira, me l'he preparat.
També t'ho dic.
No, me l'he deixat a la porta de casa i, literal, me l'he deixat. Us
fatal.
Havia fet un platillo que estava fent avui, que eren olives amb tempura.
Oh, que bo.
Molt bo, tio.
Oh, que bo!
Molt bo! Saps aquestes olives grosses, que
tempura,
porten...
Tempura, sí, com rebossades per fora.
Tempura,
sí.
En tempura, aviam que...
Sí.
Tio, jo repeteixo que tinc l'objectiu de donar-te coneixement culinari, però tempura hauríem de saber-ho, ja.
Sí,
eh?
No, sí.
Què és tempura?
Tempura és aquella farina estranya.
Aquella farina estranya?
Asiàtica?
Això sona
fan servir molt.
A l'Apolo a les 6 del matí, eh? Aquella farina estranya, asiàtica, no sé què. Jo... Nasty Monday?
Sí, no vull que som.
Avui som dijous.
No, però es fa molt amb verdura.
Sí, la tempura és un tipus de... Avui no venim a parlar de tempura. L'únic que volia dir és que la tempura que he fet avui de les olives que us anava a portar, que m'he deixat a casa, era feta amb cervesa.
Mira,
perquè a la tempura sí que té sentit posar-hi alguna cosa amb gas, perquè així quan fregeixes, flup, s'infla.
Val.
I queda això tan inflat, tan cruixent, no aquest mazacote, no?
Però sí, és veritat. Copé dia que vens?
Us portaré olives...
Ara.
Us portaré que hagi fet aquell dia. Això no pot ser... No... Bé, anem al lío, tio, que ens despistem.
Pizzas.
Les pizzas. El que dius tu, val, el tipus de pizza que a tu t'agrada i que a mi també m'agrada, perquè a mi m'agrada fartar-me de tall i no de massa,
ara.
Seria la pizza napolitana. Vale? Que és aquesta pizza que és tan fineta que la cocció és super ràpida i que el que fa és que s'inflen les vores. Vale? Uh-huh. Però les vores s'inflen. És a dir, no és que allò sigui un mazacote de massa, sinó que amb l'escalfor i l'explosió que fa...
Allò està en aire dins.
Exacte. S'inflen molt i, per tant, són també molt lleugeres de menjar. I saps que la pizza està molt de moda últimament, tio?
Sí, home, sí.
Tu creus?
Vols que et faci la pregunta de moda?
Quina és la pregunta de moda?
De moda fa uns quants anys ja.
Aviam.
Pinya o no pinya?
Hòstia, depèn. És a dir, jo sóc de no pinya, vale? El món es divideix amb els que volen pinya. Jo no, al final la gent que es foti el que vulgui, la pizza. La pizza on sí. És veritat, home, tu t'agrada pinya, fot-te pinya. Com si t'agrada posar-t'hi els ositos aquests de les xutxes. Posa tu, és igual, si te l'has de menjar tu. Contra gustos, no?
Sí.
Contra gustos no hi ha normes, no? És que... Els que li agraden pinya és una aberració, mentida. Si t'agraden pinya, menja-te-la amb pinya. I si t'hi pots posar unes cireres, posa-li, és igual.
Cireres, eh?
No, ho he dit per dir, eh? Treu el pinyol, per això. De fet, les olives que he fet avui eren sense pinyol, eh?
Ep.
Bona, si no, imagina't una tempura allà. És igual. M'estic liant, tio. Està molt de moda i jo crec que hi ha una persona, és un personatge,
sí.
Vale? Que és un pizzero per excel·lència, nascut en el món digital i aterrissat recentment en el seu propi local. Saps de qui parlem o no?
L'acabo de llegir, també.
El coneixes?
No.
No saps qui és?
No.
No saps qui és Eric Ayala?
No.
El rei de les pizzas napolitanes?
No.
El pizzaiolo de Catalunya, tio?
El pizzaiolo
de Catalunya, no saps qui és, Joan?
No, pues, l'hauré de conèixer.
Ràpid. Hòstia, podríeu convidar-lo. L'únic que ara molt liat. Igual has d'anar tu allà, no ell aquí. Però és una bona excusa. Perquè
jo allà on t'és?
Mira, tio, és
perquè t'he dit molt ràpid que no el coneixia.
Em matarà?
No, home, no.
És que no me'n recordo mai. Acabo d'obrir una pizzeria, però no sé mai si és Terrassa o Sabadell.
Val, no el conec.
Busca-ho, perquè a l'audiència l'hem de dirigir bé, tio.
Sí, home, sí.
Acaba... És un tio que... És una història curiosa, eh? És un tio que va estudiar a ADE.
Sí.
Vale? Els d'ADE no sé què ens passa, que acabem ficats a la cuina, sempre. Va estudiar cuina i el tio va muntar un negoci de llibres. Després el tio va veure que allò no li molava... i no li molava suficient, i se'n va anar a Nàpols a currar de pizzero sense saber res. O sigui, a currar vull dir a treballar de gratis. Va anar picant a portes de diferents restaurants fins que una família el va acollir i li va ensenyar tot el que és l'art de la pizza napolitana. El tio torna aquí, es munta una pizzeria clandestina a casa, comença a fer contingut en xarxes, ho peta molt fort, ara fa un any ho va començar a petar molt fort, a nivell TikTok, Instagram...
Sabadell,
eh? Sabadell, eh? Sabadell. La pizzeria es diu Il Figlio de Emiliano, vale?
Fillo, eh?
El Figlio... Bueno, sí,
Fillo.
Fillo,
italià... Fillo. Correcte.
Tu parles italià?
Sí.
Sí o no?
Sí.
Pues com seria? Digueu a l'audiència, sisplau.
Il Figlio...
Però digueu sencer.
Il Figlio de Emiliano.
Vale, Il Figlio de Emiliano a Sabadell. Mm-hmm. Bueno, el tio comença a patar-ho molt fort a xarxes,
sí.
Fins al punt que fa una setmana ha obert el seu propi restaurant, que és aquest que dèiem. Jo vaig tindre el plaer i la sort d'anar un dia a casa seva a cuinar.
Wow.
Vam cuinar junts, vam fer pizza, i jo li vaig fer un risotto. El vaig treure una mica del món pizza, per treure la gent una mica de la zona de confort, com et faig a tu a l'acabar el... Escolta, quan quedin 3 minuts hem de fer el...
Sí, després ho expliquem, això.
Vale. I el tio em va donar la seva recepta ancestral per fer la pizza.
Hòstia,
vale?
De debò?
Sí.
Boníssim,
jo, bueno, al final, jo crec que la gràcia de la cuina és compartir les coses.
Sí, però a vegades hi ha cuiners que... No, la meva recepta
bueno,
és la meva...
Bueno, és que gent rara n'hi ha tots els gremis. És veritat.
No, però en cuina passa sovint.
Mira, saps què? Jo he arribat a la conclusió...
Passa bé, no critico el teu monet, però...
No, ni el
passa.
Teu, ni el teu.
Jo ni el teu, però els locutors...
Però els locutors també... No és, no és broma, però amb això donaràs la raó. Jo crec que la cuina en general, tio... la gent ens obsessionem molt per les receptes. Vale?
Sí, eh?
Molt, jo crec que molt. És a dir, més quan ets amateur, tu ets amateur i vas a menjar un lloc o vas a un show cooking i tal, a mi em passa, quan vaig a fer show cookings, la gent... Ah, quants grams has dit de sal i de pebre? No és important. És a dir, l'important de la cuina és entendre el mètode.
Ma mare sempre fa una cosa que em fa molta ràbia que ho faci.
Quina és?
Que és a ull.
Però per què et fa ràbia?
Perquè em dius... Això em diu sempre sal a ull. Bueno, sal a ull què és?
Bueno,
quan és?
Jo més que em sembla bé el concepte ull, jo faria sal a llengua, és a dir, de provar una mica...
Pulsim de sal.
Depèn de com sigui on has d'abocar el pulsim. Si és una paella de Villarriba i Villabajo per a juntes persones, doncs hauràs de fotre una mitja saca. Però si és un arrosset per tu, amb un pulsim faràs. Però bueno, ara no parlàvem d'això, tio.
No.
M'estic liant. El que et deia, l'important de la cuina no són les receptes, és el mètode.
Val.
Vale? És més important el què passa... que no les quantitats que passen.
Sí, m'agrada molt que ho expliquis això.
És així. Perquè, per exemple, a mi em passa... Vaig a fer un curri. Ah, quants grams d'all? Què vol dir, quants grams d'all, tio?
Depèn del que t'agradi.
No, bueno, no... Un sofregit. Quants grams de ceba? No, hòstia, una ceba. Però una ceba com? Hòstia, doncs una ceba. Doncs... Sí, al final és entendre el per què fem les coses i després tu, a casa teva, ja ho adaptaràs amb el que tinguis. Perquè tu a casa pots tenir una ceba que pesi, no sé, tio, 80 grams i la meva que pesi 110. Canviar la recepta? No, al final no. Al final és entendre el que ho fem i per què ho fem. Llavors, això és un concepte que amb l'Eric em va quedar bastant clar. Llavors, jo us explicaré com fa ell la seva massa. Aquí sí que us donaré una referència d'ingredients, vale? Més que d'ingredients, de pesos i de quantitats, per si voleu
això
replicar...
Això sí que ha de ser bastant exacte.
Sí, perquè, és a dir, no ho hem de clavar el gram, però les masses de l'Eric comencen amb 570 grams de farina de força,
sí.
Vale? 400 grams d'aigua mineral, 10 grams de llevat fresc i 17 de sal. Vale? A partir d'aquí...
Llevat fresc són aquells cubiletes, eh?
Correcte, són aquells cubiletes que compres al súper,
sí.
Que llavors són com tous, que fan una olor com a cervesa, com
exacte.
A ferment... Correcte. Ah, que després et quedaran a veure, no saps què fer-ne, i s'assequen i es podreixen.
Doncs fes pizza.
I... Fes pizza, carai, fes pizza o fes massa. Tu fes massa, perquè després la massa tant li pots fotre una cosa com una altra.
Llavors... Jo la massa un cop feta, ja m'he avançat, eh? La massa un cop feta jo la puc congelar?
Sí.
Sí, eh?
Sí, les masses són congelables.
La trec i em munto la pizza.
Correcte. No serà igual de guai que si la fes... És com tot. O sigui, tot el congelat no és igual de guai que si és fresc.
Perd allò...
Perd però tampoc és un drama. És a dir,
val.
Al final jo entenc que si tu ara marxes d'aquí un quilo de massa, vale? Doncs igual no fas totes les pizzas avui. Si estàs tu sol a casa, doncs no te les fas. No. Llavors tens dues solucions. Una, com molt bé has dit, que és porcionar i congelar.
Sí.
I l'altra... Que és fer-ho menys. O sigui, jo us he dit, aquesta recepta, vale, tan collonuda, doncs fes-ho per la meitat o fes-ho per un quart i ves-ho treballant amb aquesta base.
Vale.
Llavors, important, si voleu fer aquesta pizza, vale, la típica pizza napolitana, necessiteu mínim 72 hores de temps.
Hosti.
És temps.
Sí.
Perquè dintre la massa han de passar coses. Vale? Si el que deia abans, si volem que la base ens quedi fina, cruixent, i que la crosta ens exploti el forn i tal, això de fermentar i han de passar coses.
Vale. Vale? És allò que creix o no creixerà la massa?
Sí, tio, això ho hem dit abans, ja. Això hem dit que la massa napolitana, els bordes exploten.
No, home, no, sí, un cop al forn, sí.
Ah, tu dius abans.
Clar.
Però deixa'm, que anem cap aquí, no te m'avancis. Mira, és molt senzill. El primer que hem de fer és posar... Jo de vosaltres agafaria un bol gran, que ens canvia tots els ingredients, posaria tot, tio.
Tot a saco,
tot,
eh?
Tot.
Ja remenarem tot posat.
Tot, perquè aquí ja ho...
Mesclaré.
Ja mesclaré, no sé, el català correcte. Ja ho remenarem, ho mesclarem. El tema és, hi ha un gran mite amb això, quan fem masses, que és el tema de la sal i el llevat. Segurament has sentit, no, la sal la posem al final perquè la sal mata el llevat, perquè... Bueno, això sí, però no. És a dir, al final, la sal, vale, el que fa és atacar les bactèries. Mm-hmm. I, per tant, el llevat és, en si és un cultiu de ferments i bactèries. Per tant, sí que és veritat que si tu agafes un terròs d'aquests de llevat fresc i l'enterres amb sal, al cap d'X temps, això no valdrà per res.
Vale.
Però amb el temps que estem parlant aquí de barrejar i tenint en compte que la sal queda dissolta en el conjunt de la massa, no és un problema greu. De fet, veurem que acaba creixent.
Aleshores,
aquí el que es tracta és d'amassar-ho molt. Vale? Ho hem d'amassar molt i us diria que amasseu a màquina, si podeu. Si teniu una màquina d'aquestes...
Un robot d'aquells, eh?
Un robot de cuina... No dels que trituren, eh? Els que trituren no...
No, d'allò que passa la...
Correcte.
No sé
d'allò que va fent la volta,
sí.
Ho aneu amassant. Si volguéssiu ser puristes, la farina la podríem afegir mica en mica, vale?
Uh-huh.
Però jo crec que si teniu un robot de cuina, doncs ho foteu tot i allò ja anirà treballant per vosaltres.
Vale.
És important que el llevat el desfeu amb l'aigua.
Vale.
Vale? Que el llevat l'agafeu, el desfeu amb una mica d'aigua...
Si no queda grumoll?
Si no quedarà xungo, sí. Si no, no s'integrarà bé. Llavors, amb aquest, un cop ja queda totalment dissolt en l'aigua, ho afegiu a la massa i aneu amassant. Les masses és important amassar-les molta estona, és una cosa que vaig descobrir quan vaig entrar en el món de la cuina,
mm-hmm.
I al final busquem una textura que sigui molt llisa.
Vale.
Quan tu fas a casa, mà, doncs fa mandreta, però si tens un robot, fota-li llenya. Jo amassaria ràpid, fàcil, mínim 10 minuts, que vagi treballant bé i que
robot,
amb aquell ganxo... Sí. Al final volem que amb aquest treball desenvolupi les cadenes de gluten. Després això deixarem fermentar en bloc. Vale?
Què vol dir en bloc?
En bloc vol dir que deixarem fermentar tot sencer.
Val.
Això és en bloc. Les fermentacions en bloc són importants perquè la massa creixi de manera homogènia. Això ho podrem tapar amb un drap, mm-hmm. I a temperatura ambient tu deixes que creixi en
drap
bloc.
Drap humit o sec?
Humit, perquè humit, no se'ns assequi la massa. Podríem pastar un parell... Jo deixaria un parell d'horetes, vale? Mm-hmm. Després ho porcionaria amb boles, mm-hmm. Ho bolejaria, i això un altre cop tapat, si ho deixaria a la nevera fins l'endemà.
Val.
Vale? Llavors, això és un procés que serà... És estoneta. A la nevera el que passarà és que farà que torni a fermentar de manera molt més lent, perquè com que hi ha fred, no explota tant de cop, i això al final és positiu. Vale? Aquesta massa després l'estires amb una mica de farina o de semolina.
Mm-hmm.
Això amb sèmola és millor. Vale? Els italians treballen més amb sèmola que amb farina. Però el tema de quan
per què ho fan, això?
Perquè quan ho poses al forn... Vale, al final, la sèmola i la farina és el mateix. Vale? Mira, ara farem una classe tutorial. Tutorial ràpid, vale? Mm-hmm. Vull que tothom s'imagini...
Sèmola que és com una espècie de quinoa, la sèmola, no? O no?
No.
No, eh?
No.
Val.
No t'avancis, tio. No t'avancis. Perquè la quinoa és un altre cereal, és un cereal diferent. Llavors, tu imagina't un gra de blat, vale? Un gra de blat, d'aquests de les pigues tan maques que veiem els onzi de cervesa i tal. Bueno, allò és ordi. Tu imagina't un gra de blat, vale? Tu aquest gra de blat el pots trencar a trossos més o menys grans,
sí.
A trossos mitjans o a trossos molt petits.
Val.
Vale? Si tu el trenques a trossos molt petits, tens farina. Tens la farina de blat. Vale? Si el trenques a trossos mitjans, tens la sèmola.
Ah.
Vale? I quan el trenques a trossos que no són tan els més grans que diríem, tens el cuscús.
Val.
Vale? Llavors, tot ve del mateix lloc.
No, per això et deia que em semblava a mi com la quinoa. No, no que fos
no,
el mateix.
La quinoa no té res a veure.
No, tí. No, sinó de textura, vull dir.
Tu, quinoa, no menges.
Sí, home, m'agraden molt les amanies de quinoa.
Vale. El que no menges és sèmola, tio.
El gra de sèmola és tan gran com la quinoa o és més petit?
És això molt, és el molt, que t'estic molt preguntant. Molt més petit, tio.
Molt més petit.
Molt més petit. Val. La sèmola s'assimilaria molt a una farina, eh? Vull dir, hem de pensar un terme mig entre un cuscús i una farina.
Val.
Vale? Llavors, això ens va guai perquè quan tu poses la pizza al forn farà que llisqui per sobre la pala de pizzero i no és prou petit com perquè es cremi, que la farina es podria arribar a cremar. És igual. Tu tens les teves boles que han fermentat tota la nit. Mira, llavors, tu agafes l'endemà, agafes el forn, el forn i el fots ben calent, a tope, tot el que dongui.
Sí.
Tot el que dongui. Vale? I és important, important, la safata de forn també la volem ben calenta.
Calenta, ja, eh?
Calenta, calenta, tope de calenta. Tu has vist algun pizzero que et tregui la base del forn a fora, posi la pizza i la torni a posar? Oi no, que no? Però si ells no ho fan, nosaltres tampoc.
Fet, jo he vist-lo a la pala.
Pues per això, a casa, la safata de forn ben calenta. Llavors,
si ells no ho fan,
nosaltres tampoc. Clar, clar, o sigui, no, és que jo... No. Tu no. Si hi ha uns italians a Nàpols que porten cents d'anys fent les pizzas així, tu no ets millor.
I que no li posen pinya?
I que no en posen. A tot Nàpols no se'n posa.
Jo crec que els italians ho diuen bastant, lo a la pinya.
Pues... Llavors no em poseu de pinya, tu. No em poseu, tampoc. No fareu porqueries amb la pizza. Respecteu la pizza. Aleshores, ja no sé ni per on t'anava, tio.
Pizza, respect!
La pizza, el forn a tope, tot el que dongui, calor d'alia baix, com una... Bueno, allò que tregui foc.
Val.
Pos la safata de forn...
Que tregui foc, que és 200, 250...
A tot el que dongui. Si tu agafes la rueta del teu foc...
Sí.
I fins que al tope.
Val.
Al tope. Al tope. Ha d'estar allò que exploti. Tu has vist els pizzeros... Què tenen a dintre? Flama. Tenen flama.
Sí, sí, clar.
Pues llavors, tu a casa teva has de voler imitar allò, has de buscar la perfecció.
Uau.
Hi ha gent, si sou una mica friquis, si us mola el tema, també podeu... Hi ha com unes pedres, rotllo, imagineu-vos un marbre, vale? Com una llosa gran, que tu pots posar al forn, que és especial per això.
Ah?
Vale, llavors, tu, això que fas és imitar una mica la sola dels forns de llenya.
Val.
Vale, llavors, tu poses aquella pedra allà dins, també el forn a tope, llavors, quan allò estigui calent, pues, bueno, és més agraït que treballar sobre la safata de forn. Però, bueno, és igual. I la safata de forn, si volguéssiu, saps que a vegades fa com t'ho diria, tio, com una mica de piscina, la safata de forn.
Sí, s'abomba una miqueta.
Exacte, doncs la pots posar al revés.
Ah?
La poses al revés, d'aquesta manera la tens plana.
Boníssim.
I no patiràs tant posant i traient la pizza. Al final, tu vols una superfície que sigui plana i el màxim llisa possible.
Val.
Vale? Tu agafes la teva bola, la treus de la nevera, l'has de treure de la nevera per tal que se t'emperi.
Sí.
Et poses una mica de sèmola sobre el marbre, vale?
Sí.
Agafes la teva bola i amb els dits poses una mà sobre l'altra.
Amb els dits, eh?
Amb els dits.
No amb allò, el rodillo aquest, no, eh?
Amb els dits, val, tu la vas apretant del mig cap a les vores.
Val.
Ta, 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 ta. Tampoc, és a dir, això no és... No sé com t'ho diria, algú que s'hagi de tocar molt. No. O sigui, no has de dedicar-te allà mitja hora a apretar-la.
No, eh?
La gràcia és que tampoc trenquis molt aquesta estructura. Llavors, tu des del mig apretes cap a les vores una mica, fas, mira, entre 5 i 8 apretades, ta, 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 perquè quedi més estiradeta.
Val.
Llavors te la vas passant per sobre la mà, perquè quedi per anar-la estirant. Vale?
Val.
La passes per sobre la mà, tal, que quedi una pizza rodoneta, i allà tu hi poses els teus toppings. Vale? I no ens liem, la pizza vol poca cosa. Jo crec que la pizza vol poca cosa. Si la carreguem molt, queda humit, vull dir, és xungo, tio. La pizza, res, una mica de tomàquet d'aquest d'en pot, tipus un conserva triturat,
mm-hmm.
Jo posaria algun formatge que us moli, que fongui.
Hem dit italià que... Mira, jo que no sóc ningú per recomanar res, però
perquè
ja...
Perquè no ets ningú?
Perquè no en sé, de cuina.
Però a tu t'agrada, això.
M'agrada. Per això t'ho dic, que hi ha un tomàquet italià que ve com amb, si fos un pot de pasta de dents.
Sí.
Et ve el tomàquet concentrat aquell? És boníssim.
Bueno, bé, no seria això. No, perquè el tomàquet concentrat... Jo entenc el que dius. Això, està molt bé aquest producte, però no és
un tomàquet diferent al nostre.
Sí, però no voldríem això per la pizza, eh? Per
no,
la pizza volem... No, home, no, volem...
Val.
Saps els típics tomàquets de pot que et venen rodons amb una mica d'aigua? Allò trituradet i allò per sobre. Tac, tac, tac. Volem una... Com una salsa de tomàquet, però que no sigui un sofregit.
Val.
Llavors, una mica formatget, una mica de guanciale, una cansaladeta per allà i tal, forn, i res, tio, això veureu que són de 3 a 5 minuts, tio, màxim. La pizza de volar. Vale, s'inflarà, la treus, jo aleshores posaria les aromàtiques, una mica d'alfàbrega i de més, i un rajolinet d'oli.
Fora, eh?, que hi ha gent que la fot dins.
O sigui, no és millor ni pitjor.
No.
Això és el que faria jo.
Val.
L'Eric, hi ha moltes vegades que també ho posa abans d'entrar al forn.
Val. Vale,
això és totalment... jo ho faig perquè m'agrada més que sigui aquest punt tan fresc. Hi ha gent que li agrada que agafi una mica de temperatura i, per tant, també li mola. Vale? Però no hi ha una pizza millor o una pitjor, sinó són maneres de fer-ho. És el mètode.
Val.
És el que dèiem. A tu t'agrada que l'alfàbrega agafi color, que agafi temperatura i que, per tant, perdi una mica aquesta frescor perquè canvi uns aromes una mica més cuits? Posa-la abans. A tu t'agrada l'alfàbrega que sigui 100% fresca? Posa-la després. Ja està, no passa res.
Val.
Vale? Rajolinet d'oli d'oliva verge extra. Pam.
Mira, ara et preguntaré. Com que m'agrada fer el que dius a casa, jo li posaré burrata, que és una cosa que m'agrada molt.
Vale.
abans o després?
Tornem al mateix.
És indistint?
No. O sigui, al final, el fet de que la burrata passi 5 minuts per forn...
Clar, llavors no es desfarà...
Sí, però tu pensa que la burrata, al final, vale, tu quan l'obres, a dintre ja té l'estracciatella,
sí,
vale, que això ja és molt cremós. Vale, si fos una mozzarella, et diria abans. Per què? Perquè vull que el fongui. La mozzarella sí que és més dura, no? I, per tant, quan la posem en calor, fon, i això mola molt. La burrata no, però la burrata té la gràcia quan tu l'obres en fresc.
Clar,
i fa allò tan instagramejable que s'obre, sí, així i es va desfent.
Sí, sí, sí.
Llavors també mola molt. La burrata jo potser ho jugaria de posar-la després.
Vale,
tio?
Vale.
Vinga,
què? Anem a lo nuestro?
Ja.
Ens queda poc temps. Vols dir alguna cosa més?
Bueno, és que el que venia a dir és... Mira, ho farem diferent. Ho farem... Tira. Avui seran premisses, perquè volia que creessis tu, però ja no...
No tenim temps, Joan. Va.
Tenim temps.
Diu que sí, eh?
Sí?
És una mica...
Vinga, va. Mira, jo el que volia explicar... No, però saps què? Fem un... Ja m'agrada més, perquè així patiries més, tio. Ja em va bé.
Ja començo a patir?
Però és que he vingut per això, tio.
Ha arribat la secció aquesta?
Ara ha arribat la secció...
Va, fem una cosa.
La secció sense nom. Xan.
L'Arnau, que té molts seguidors a Instagram, farà una enquesta a través del seu...
De les xarxes.
De les seves xarxes.
No, d'Instagram.
En general.
Bueno, nosaltres no mira gaire gent, eh?
No, ja, Twitter ja he vist que no...
Twitter?
No
tinc Twitter, també?
Sí.
Hòstia. Com em dic a Twitter?
Retuitegem, igual que Instagram.
Arnau M. Chef.
Sí, nou.
Nou, Arnau M. Chef, nou.
que t'ho hagi de dir, jo.
Bueno, Twitter, Arnau. Ja no és Twitter, ara és la X, no?
X, l'antic Twitter, diem,
que,
en aquest
ara
programa.
Ara he vist que el logo l'han fet com una mica com degradat, com si estigués mig trencat i tal, la cara,
sí,
és guapo.
Que quedava raro. Escolta'm una cosa.
Què?
Que penjaràs a través de les teves xarxes una enquesta, o com vulguis dir-ho, per decidir el nom d'aquesta subsecció.
Correcte. De la secció dins de la secció.
Que és...
Bueno, és posar el Joan... O sigui, això va de posar el Joan contra les
passa't
cordes.
Passa't amb el Joan, anem a fotre el Joan, el que vulgueu.
Això decidirà l'audiència. Però el que realment volem,
sí,
i l'objectiu d'aquesta secció sempre és en positiu, perquè la cuina sempre és en positiu,
sí,
és que tu, d'aquí...
Vas tocar-me els nassos.
No, d'aquí a final d'any, tio, sí, siguis un tio amb uns recursos culinaris que la penya flipi, tio. Dius, hòstia, que passa amb el meu col·lega, que arribis i ja us cuino alguna cosa, pam, amb quatre coses fotis uns plats deliciosos.
Ara.
La gent digui, hòstia, al·lucinant, tio. Que sigui
no la
algú...
gent, per mi.
I pels altres també, tio. No?
Bueno, cuines compartir, és veritat.
Cuines compartir, tio. Estic totalment d'això. De fet, bueno, jo m'he inventat aquí un rotllo, però que em semblava molt maco, però no podem. Mira, Joan.
Què?
Avui... Txin. Tenim alguna... No tenim música de la secció.
Mira.
No, però això és com molt tètric, tu.
No, ja em sembla bé, perquè és així com em poso jo.
Ha de ser algo més, no sé, Benny Hill o algo així, tio, que et
no,
faci Benny... córrer.
Què, Benny Hill? Com ha de ser Benny Hill?
Que et faci córrer, tio, que et faci córrer. Vale, Joan.
Què?
Fàcil, tio.
Fàcil,
mira,
eh?
Tu avui tens... Arribes a casa, vale?
Sí.
I has de fer una pizza.
Val?
Has de fer una pizza. Però no tens temps, tio, Joan, no tens temps. Perquè la vols fer per ja, per d'aquí mitja hora, que venen tons pares i els vols sorprendre amb una pizza. De dir, hòstia, mira quan cansé. Vale. Obres el teu rebost i la teva,
sí,
nevera i et trobes que tens... Vale? Tens farina.
Sí.
Vale? Tens aigua.
Sí.
Tens oli. Tens llevat fresc.
Val.
Tens impulsor, que l'impulsor és aquest el rotllat de tota la vida, lo de fer, vale? I tens un iogurt, tio, un iogurt.
Ah.
Un iogurt. I has de marxar una pizza, una massa de pizza amb això. Vale? Què faries?
Fotre-ho tot junt i a la
tot
màquina.
Tot junt. No tens màquina a casa, tio, Joan. No tens màquina.
Que sí que tinc.
Que no en tens. No enganyis l'audiència, tio. Tu tens màquina de... No. Això és...
Sí que tinc robot de cuina.
Però de quin tens?
D'aquests que amassen.
No en tens, és igual, no en tens. Avui no en tens. Avui se t'espera el robot de cuina. Què faries? Digue-li a l'audiència, què faries? Repetim. Tens farina, tens aigua, tens un iogurt, tens oli, tens impulsor i tens llevat fresc. No tens perquè fes servir tot, eh? No s'hi val,
no?
Mirar la teva recepta, home, no s'hi val, hombre, ja.
No he vist res. Fes-te els ingredients.
Fora.
Necessitava veure els ingredients.
No, els ingredients t'has dit jo, ja.
Val, mira, el llevat.
Quin llevat?
No m'has dit llevat?
Sí, t'he dit.
Val, doncs el llevat el poso amb aigua, perquè és... perquè no em quedin grumolls.
M'ho
has dit abans,
però,
això?
És que, tio, però què? És que no et fies de tot el que t'he dit.
Ah, no?
No, és que això és perquè tu reflexions el que hem parat aquesta secció. Què hem dit? Que el llevat tarda molt temps a fermentar. Molt,
sí,
temps. I tu no tens molt temps, tens mitja hora.
Ah, és veritat.
Vale, què?
El iogurt em farà fermentar.
El iogurt et farà fermentar. Què més? Que de moment tenim un iogurt amb un bol, eh? Que això podria... O sigui, de moment no tenim res.
Tiro la
tenim
farina.
Res més enllà que unes postes d'un menú.
Farina i aigua.
Farina i aigua. Quanta? Va, tio, que ho hem dit avui la secció.
400 grams.
De què?
D'aigua.
Vale, i de farina?
No, 500.
Hòstia, no massa, bastant hidratadota, eh? Més un iogurt, eh? Més un iogurt, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Estem fent unes postres. Què més hi posaries?
600 grats, 650,
per vale, no 650 d'aigua, vale, va. No, d'aigua? Més aigua, encara. No, fet una sopa, no. Una sopa de farina. Fet una sopa de farina. No! Va, tornem.
Què?
Farina quanta?
650.
650, aigua.
400.
De puta, de collonut, vas molt bé, tio. Un iogurt.
Què més tenia, que no me'n recordo? La sal?
La sal?
Sí.
I et falta alguna cosa, tio.
Què més tenia?
Home, per fer créixer ràpid, per fer créixer ràpid.
Llevat, no.
Quasi. Tenies impulsor.
L'Al Royal.
Impulsor. Però no diguis marques, que no ens paguen. Impulsor. Vale, tot això ho barrejaries.
Què?
I què faries després?
Home, fer amassar allò, no?
Bueno, vale. I després? Va, Joan, tio, va, que estan tots pares i entren pel portal de casa.
Fer que creixi en bloc.
No tens temps.
No tinc temps. Fer boles.
Joan, tio, ho sento molt, però avui et suspenc la classe...
Una altra vegada, avui diu.
Et suspenc la classe de Pizza Express, perquè de moment han arribat els convidats a casa...
I tinc la massa, però no ha fermentat.
Tens les mans amb una pastina al polze que et va regalar l'imant, que vas a obrir el pom i deixes tota la cuina llardada. No. Estimats oients.
Audidors.
Audients, anava a dir, estic fatal, tio.
Va.
Estimats oients,
què?
Per fer una pizza express, que seria una pizza nan, vale? Això és una recepta que tira una mica el pannant de la Índia. Agafeu 250 grams de farina, un iogurt, 15 grams d'oli i 5 grams d'impulsor, xupat. Ho amasseu 5 minuts, ho partiu en 4, vale? Ho estireu, agafeu una paella. La paella, al foc, a tot drap.
Tu com vols que sàpigui, això?
Bueno, tio, però és que t'estic posant a prova. Llavors, jo vull que sigui resolutiu. Vull fer de tu un tio resolutiu a nivell
de
cuina.
Val.
No, llarga, no, un tio que arriba a casa i vinga, pam, pam, es marxa coses volant. Vale, agafes la paella, pos la massa aquesta, l'estires ben estirada, aquesta sí, com si fos amb un curró o una ampolla i tal, i la fots a la paella directa, tio. Vale? Has anat tornant, al cap de 3 minuts li fas mitja volta, allà hi poses els toppings que tu vulguis.
Un cop feta?
Sí, sí, no, mitja volta. Llavors hi ha una altra part que no està feta.
Val.
Vale? Llavors la part que ja s'ha fet, hi poses una mica de tomàquet, formatge, l'alfàbrega, el pernil, el que tu vulguis, la tapes,
sí.
Vale? 3 minuts més, tens una pizza nan d'escàndol.
Negreta per sota, eh?
No, això és cremat, tio, això és cremat. No, et quedarà una pizza de conya, vale? Que no és, o sigui, una pizza per dos pizzeros, perquè m'he fet una recepta una mica de la Índia i tal, i l'hem adaptat,
val.
Però et queda una pizza nan feta amb 3 minuts, un raig d'oli, i és, bueno, és una delícia per a aquesta gent que us fa mandra fermentar-se tant totes hores, anar a comprar llevat fresc, fer totes aquestes històries que jo entenc que fa mandra. Això és una solució...
No, jo faré la bona, eh?
Tu no faràs cap de les dues, tio.
T'ho juro que faré la bona.
Foto. La setmana que ve porta una foto de la pizza...
Cap mena de problema.
Feta, però amb un selfie us ho dius tu, eh?
Sí, home, sí.
Vale, fet. Vinga. Challenge accepted.
Penses que no vaig fer el gelat de em surt en castellà,
el aguacate. El gelat de gossos. Vas anar a comprar aquell gelat de gossos.
No, home, no. Això va anar a l'Olma.
Uf, per favor.
Però tu ens vas posar aquí un gelat de...
Un fet i menjat. Què?
No, del bocat. Ens vas...
Un gelat del bocat?
T'ho juro.
Amb plàtan. Era un gelat amb plàtan que vaig dir, si no, podeu posar el bocat.
A mi no m'agrada el...
No es pot provar. Es queixen de que no...
Ja portem pizza.
Mira, la setmana que ve us portaré les olives. No, la setmana que ve no vinc, no?
No ho sé. La setmana que ve l'Arnau o no?
Ho tinc apuntat.
Exacte. Diuen que si portes olives sí, que vens
tu. Vale, fet. Doncs les portaré. Escolta'm, marxo, tio, me'n vaig a Múrcia ara.
Què fas a Múrcia?
Sí, tio, treballo. Vaig a treballar a Múrcia. Molt fort, tio. De fet, tinc un vol d'aquí 2 hores. Sí, això és verídic, eh?
Sí?
Sí, és verídic.
Doncs, Arnau, qui no corre...
Vola, nano! Així que, escolta, moltes gràcies.
Merci a tu.
I feu molta pizza.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovid Liposomal.
De qui?
Melatovid Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovid Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovid Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Vinga, va, clavats. Passen 10 minuts de dos quarts d'una del migdia. És moment d'obrir les portes del Viure en Salut, el nostre espai de salut i de benestar, aquí, en directe, a Ràdio Estel, en el matí a Ràdio Estel. L'espai de consulta mèdica té la caravana i que és el moment en què descanseu de la veu de sempre, respireu de la veu que habitualment condueix aquest programa i respireu amb la meva veu, ja ho sabeu, una mica melosa i angelical. Ai, ai, ai. Un espai que té vida de dilluns a dijous, que té la vocació d'acompanyar-vos i tracta de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis, que sempre estan pendents d'allò que més necessitem. No ho faig jo sol, evidentment. Tinc a mi el veritable protagonista de la secció. Estem parlant, ja ho sabeu, del doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor, la seva saviesa, elegància i humor. En directe des de Madrid, de seguida el saludem. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la una del migdia i fer qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Molt important, aquest número de telèfon que acabeu d'escoltar, que el repetim moltíssim, és el número de les nostres consultes, el número que teniu a la vostra disposició, la clau que us obre les portes del Viure en Salut. Aquest espai, ja sabeu, obert a respondre els vostres dubtes de salut i de benestar. Per tant, ens podeu i ens deveu enviar una nota de veu al nostre WhatsApp, el 663 99 30 62, 663 99 30 62... No em cansaré de repetir-lo, és un número important per vosaltres que ens esteu escoltant perquè podeu tenir-lo a mà i qualsevol petit dubte, qualsevol consulta, qualsevol cosa que us faci una mica la guitza, que dieu, ai, això no sé si ho estic fent bé o no, o quin producte natural em vindria bé per això i això altre, doncs missatge de veu o missatge per escrit al 663 99 30 62... i us atendrem. També teniu a la vostra disposició un correu electrònic, ja sé que l'utilitzeu molt, però us el repeteixo, jo crec que el teniu molt interioritzat, és lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat, i aquí ens podeu exposar el vostre dubte o pregunta i estarem encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Per tant, és moment de saludar el doctor Jacinto Valverde, com cada dia que tenim la secció, ell ja nos està escuchando. Buenos días, doctor.
Muy buenos días.
Buenos días, un saludo desde Barcelona hasta Madrid. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo llevamos la jornada?
Bueno, pues hoy ya es jueves, fantásticamente bien.
Fantásticamente bien, pues estupendo, claro, con la alegría de seguir adelante, de tener buenos momentos, de también poder descansar de vez en cuando, estupendo. Yo le he dicho antes, porque a veces nos comunicamos el doctor y yo así un poquito para planificar la sección, esto es una interioridad que os revelo, y le he dicho, mire, hoy le voy a decir que barra libre, porque siempre hago alguna consulta general antes de pasar con los oyentes, y digo, mira, hoy lo que usted considere que es bueno recomendar en un día como hoy, pues tiene los micrófonos abiertos y usted decide. Por lo tanto, adelante, vamos a ver qué nos propone, doctor.
Pues mira, te voy a proponer hablar de un problema de salud que engloba a varias enfermedades y que yo creo que son muy importantes a la hora de prevenir problemas de severos de cardiocirculatorios, y es el síndrome metabólico, ¿vale? Uh-huh. El síndrome metabólico, como su nombre indica, es una conjunción de enfermedades, por eso se llama síndrome.
Sí.
Y estas enfermedades son hipertensión, diabetes y colesterol.
Vale.
Tú empiezas a comer más de la cuenta, empiezas a coger peso, sobre todo ese peso que se va aumentando, esa grasa que va acumulándose a nivel del perímetro abdominal.
Sí.
Esto hace que tu páncreas empiece a tener cierta, bueno, pues como si dijéramos, a no funcionar bien, para que nos entienda la gente.
Sí.
Empieza a tener, bueno, pues a no fabricar correctamente la insulina, a tener cierta intolerancia a otros fármacos, y empieza a tener cierta resistencia a esa insulina.
Vale.
Entonces te transformas en una persona diabética, tienes problemas de hipertensión y tienes problemas de colesterol.
Sí.
Son, Rafa, los tres principales factores de riesgo para tener infarto agudo de miocardio e ictus. Entonces, fíjate qué importante es,
hombre,
en esas personas que empiezan a coger peso. Sobre todo es muy habitual en el varón, que es donde más se le acumula la grasa a nivel del perímetro abdominal. Empiezas a tener esa cierta resistencia insulínica por parte de tu páncreas y empiezas a transformarte en una persona con problemas de azúcar, con problemas de tensión arterial y con problemas de colesterol, simplemente por no haber hecho una dieta adecuada y no haber cuidado tu peso. Por eso hay que tener mucho cuidado en terminar haciendo este síndrome metabólico, que puede tener muchas consecuencias. Y además de en gente muy joven, esto se está empezando a ver ya, desde que otra vez hablamos que hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios, se está empezando a ver ya en gente muy, muy joven, con lo cual te transformas en una persona enferma crónica para el resto de tu vida y con muchas probabilidades de tener enfermedades graves. Entonces, por favor, cuando decimos es que joven, cuida tu peso, ten una alimentación adecuada, practica deporte, no estamos diciendo ninguna tontería y que se nos ocurra ahora a los médicos empezar a volver otra vez a plantear esta situación. No, es que sabemos lo que va a ocurrir en un futuro próximo si tú no llegas a hacer las cosas como Dios manda,
claro,
y llegas a esta situación, padeces el síndrome metabólico, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo y siempre recomendaré, aunque estés en perfecto estado de salud y te encuentres perfectamente bien, porque es lo habitual, a partir de la década de los 40, cuando ya tu cuerpo no suma, sino que ya empieza a restar, ayúdate de el efecto que tiene sobre esos tres factores de riesgo cardiocirculatorio, la toma de omega 3.
Sí.
Tómalos, vas a corregir pequeños niveles de azúcar, colesterol y tensión arterial.
Vale.
Marnis tiene un magnífico complemento alimenticio en ese sentido, que es el Omegamar 1200. Omegamar 1200. Y hay que tomar solo dos capsulitas juntas en una única toma al día. Pero insisto, hay que tener una buena alimentación, tienes que cuidar tu peso, tienes que hacer deporte cuando eres joven, cuando eres más mayor, actividad física, y verás cómo evitarás en la medida de lo posible llegar a este tremendo, terrible síndrome metabólico.
Discurso para enmarcar, doctor, una recomendación que es universal para todas las personas, pero especialmente para los varones, que como os decía, tenemos como más tendencia, ¿no?, a caer en este síndrome metabólico, que es la hipertensión, la diabetes, el colesterol, y todo esto se puede solucionar, se puede prevenir con una dieta equilibrada, con un poco de ejercicio y con este producto fantástico de Marnis, Omegamar 1200, dos cápsulas, por ejemplo, antes del desayuno, y lo vamos a poder prevenir mucho mejor. Un comentario muy breve antes de pasar con las consultas, doctor. El páncreas es como el gran olvidado, ¿no?, de nuestro... O sea, se habla poco y tiene una importancia vital que funcione correctamente.
Por supuesto, es el único órgano que tiene una doble función. Tiene una función exocrina, que es la fabricación de enzimas pancreáticas para ayudar a hacer la digestión, pero tiene una función endocrina, que es la que fabrica la insulina para corregir tus niveles de glucemia. Sí. Es una víscera muy noble, muy, muy noble, y que tenemos que cuidar muy mucho, porque es única.
Cuidemos nuestro páncreas y hagámoslo también siguiendo los consejos del doctor Valverde, siempre sabios, y las recomendaciones y los productos de los amigos de Marnis, que nos ayudan a tener una salud pues mucho mejor. Recuerden que los productos que nos recomana el doctor els podeu trobar y comprar y demanar a Herbolaris para farmacias y farmacias. También podeu consultar la seva completíssima pàgina web, on tenen allà catalogats tots els seus productes, com aquest Omegamar 1200, aquest producte que ens ajuda a prevenir doncs aquest síndrome metabòlic, però sobretot acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Venga, doctor, pues nos embarcamos en este viaje que nos llevará hasta la una para contestar correos electrónicos de los oyentes. En este caso, pues he seleccionado unos cuantos, por ejemplo, el de Laura de Lleida, que dice que en los últimos meses tiene problemas de circulación, principalmente en las piernas, ¿eh? Esto también es una consulta que nos han ido haciendo, pero la refrescamos hoy para esta oyente, para Laura de Lleida. Dice que ha tenido, pues claro, un impacto en su calidad de vida y que está buscando soluciones naturales para mejorar la circulación sanguínea. Le pregunta si le puede proporcionar algunos consejos, alguna técnica que pueda ayudarle a abordar este problema, y también alguna recomendación de productos naturales. Por lo tanto, Laura de Lleida tiene estos problemillas de circulación en las piernas. A ver qué le podemos decir, doctor.
Bueno, muy habitual, ¿eh? Sí. Rafa, o sea, y sobre todo en personas que desarrollan un trabajo, están muchas horas de pie, muchas horas sentado. La gente que trabaja en la hostelería, pues hacen muchísimas horas de pie, o la gente que trabaja en el comercio de cualquier tipo, pues casi están toda su jornada laboral, claro, de pie, sí, y a pie quieto, porque tampoco caminan mucho, ¿no?
Es cierto.
Eso produce un aumento en la resistencia de la antigravedad de la circulación venosa de retorno en las piernas. Entonces eso se traduce en un mal retorno venoso, ¿vale? Sí. Entonces, y las manifestaciones de un mal retorno venoso son piernas cansadas, aumento de volumen conforme pasa el día, incluso calambres por la noche, y la aparición de esas venitas, esas vénulas o varículas que aparecen superficialmente en la piel, ¿no? Entonces, muy habitual también en la profesión sanitaria. ¿Qué hacemos habitualmente? Lo primero que se recomienda es utilizar unas medias especiales,
sí,
que hay, que venden en farmacias, se llaman medias elásticas de compresión. Tienen normal, fuerte o muy fuerte, sí, dependiendo ya del problema, del grado que tenga de mal retorno venoso. Eso para los trabajos así, o la gente que también pasa muchas horas sentado, es muy bueno tener siempre este soporte elástico, que se llama, para mejorar tu circulación venosa.
Vale.
Y desde el punto de vista de la complementación alimenticia, perdón, qué decir tiene que el caminar, el hacer ejercicio,
sí,
te va a venir fenomenalmente bien, y el no tener aumento de peso también.
Claro.
Porque aquí el aumento de peso es directamente proporcional al problema de circulación. Entonces, desde el punto de vista de la complementación alimenticia, vamos a ayudar. Sabemos que hay una serie de sustancias que mejoran el retorno venoso, como es el arándano, como es la vid roja, como es el jugo también de este arándano,
sí,
y como es las yemas y la concentración de distintas plantas, como puede tener un producto de Marnis que se llama Vitalgen Circ, ¿vale?
Vale, a ver, lo repetimos.
Con PHY, Vitalgen, terminado en M de Madrid, y luego Circ de circulación.
Vale, Vitalgen Circ. Perfecto.
Vienen como dos viales. Yo a esta oyente, de entrada, le recomendaría que tomara un vial por la mañana y otro por la noche, cuando haya mejorado y ahí tenga muchísimo mejor ese problema de circulación de retorno. Le diría que de mantenimiento se quedara ya con un vial diario. Entrada dos, cuando esté mejor, uno diario, Italgen Cirque de Marnis.
Pues esta oyente está invitada a dar un paseo, a hacer este poquito de ejercicio que le va a venir también bien, acercarse a su farmacia, para farmacia o herbolario, y pedir este producto que nos destaca el doctor, en este caso para la circulación de las piernas, Vitalgem Cirque. Vienen como dos viales, como dice él, pues para empezar, que le va a aliviar de entrada mañana y noche, y luego como mantenimiento lo podemos dejar en un vial diario. Y luego también estas medias compresoras, estas medias elásticas, que ayudan a que la circulación pues sea un poquito más regular y funcione mejor. Las podrá comprar también en farmacias y para farmacias. Perfecto, pues ya tenemos una oyente recomendada. Esperemos que este consejo, seguro que sí, lo pueda seguir y le pueda venir bien. O sea, sobre todo que lo pueda seguir, porque si lo sigue, le va a venir bien, eso seguro. Pero pasamos a otro correo, otro que he seleccionado un poco por original, porque se sale un poco de la norma. Es David desde Reus, y dice que le gustaría, doctor, que le comentara los beneficios de la sal sin sodio, porque está intentando, bueno, comprender un poquito esas alternativas que hay respecto a la sal. Sí que es cierto que la sal, no sé si tiene muchas otras alternativas, pero Marnis tiene un apartado de sal sin sodio. En este caso, pues le gustaría saber a David de Reus un poquito por qué la sal sin sodio nos ayuda, o a quién es, para quién es recomendable, por ejemplo.
Bueno, vamos a ver, partiendo de la base de que el sodio, no tienes algún problema que te lo contraindique,
sí,
es necesario para nuestra,
vale,
para un buen, como si dijéramos, funcionamiento cognitivo de nuestro cerebro.
Perfecto.
El sodio hace que interconexione las neuronas de forma natural,
vale,
¿vale?
Sí.
O sea, eso vaya por ahí, que bien, eso es importante.
Bien.
¿Que tienes que restringir la sal? Bueno, la sal, todo el mundo sabemos que lo que ayuda, entre otras muchas cosas, es a retener líquidos.
Uh-huh.
Si tú aumentas el volumen de líquidos, lo que vas a hacer es aumentar la tensión arterial. Si aumenta la tensión arterial, tienes más problemas de tener problemas cardiológicos, uh-huh, o problemas de ictus.
Sí.
Porque, uh-huh, tampoco hay que pasarse con la sal, amén de que también puedes terminar dañando un poquito tu riñón. O sea, la sal, si no te la tienen contraindicada por alguna enfermedad en concreto, es bueno tomarla, pero no poner los alimentos en salmuera, ¿vale? De hecho, hoy día ya, en los alimentos que se hacen, por ejemplo, está ya regulada la cantidad de sal que tiene que tener la masa del pan. Si te fijas, Rafa,
sí,
desde hace pocos años para acá, el pan está más soso de lo que tomábamos el pan antiguamente.
Uh-huh. ¿Vale? Es verdad. O sea, sí,
por eso, todo eso se está regulando ya para hacer que la población se acostumbre a tomar las cosas un poquito tendentes a ser sosas, uh-huh, sin retirar para nada la sal, porque no hay quien se tome una ensalada sin sal.
Bueno,
imposible.
Te la puedes tomar, pero aquello es como comer aire, es una cosa que no.
O una sopa sin sal.
Ay.
No se puede.
Sí, sí.
Entiéndeme. Pero bueno, insisto, hay sales que tienen muy poca concentración de sal.
Uh-huh.
Marnis tiene una. Ay, cómo se nota que has estudiado, de ayer a hoy, ¿eh?
Sí, sí. Ay, doctor.
Sí, sí,
doctor.
Sí, tiene una sal que, bueno, las sales que son bajas en sodio, hay que decir que es porque tiene una alta concentración en potasio.
Uh-huh.
Entonces, el potasio compite con el sodio y es así. Pero tiene un problema, y es que no sabe igual que la sal, que el cloruro sódico.
Ah, ¿no?
No.
Ah.
Tiene peor sabor.
Es curioso, ¿eh?
Sí, tiene un ligero sabor más. El potasio tiene un ligero sabor metálico.
Vale.
¿Vale?
Uh-huh.
Pero bueno, oye, que te terminas acostumbrando como todo en esta vida, ¿no?
Perfecto.
Bueno,
pues
sí, yo recomendaría a las personas que quieren, uh-huh, tener una sal baja en sodio,
uh-huh,
la que tiene Marnis,
uh-huh,
que, bueno, que se llama Fit Salt, así de fácil.
Fit Salt. Fit Salt, después de esta masterclass del doctor Valverde.
Que se puede utilizar también para cocinar, no solamente sal de mesa, sino para cocinar.
Para cocinar también, perfecto.
¿Sí?
Pues, como os decía, después de esta masterclass del doctor Valverde sobre la sal sin sodio, os dejamos esta recomendación. Si la queréis probar, si la tenéis recomendada por algún motivo, pues el Fit Salt en la de Marnis os vendrá la mar de bien. Recordem que els productes que ens recomana el doctor els podeu comprar i trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. També a la seva completíssima pàgina web, però sobretot farmàcies, per a farmàcies de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor, y se nos ha acabado el tiempo. Nos tenemos que despedir hasta...
Pasa volando, Rafa.
Hasta mejor ver. Hoy se ha pasado volando. Bueno, cada día realmente. Cada día realmente se pasa volando. Agradecidísimos por su presencia con nosotros aquí en Radio Estel, en Viure en Salud, en La Caravana. Y nos escuchamos próximamente, doctor.
Bien, pásalo bien. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Adiós, adiós. I vinga, nosaltres que estem a punt d'arribar a la una del migdia, ja esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut. Ara, de seguida, el recull informatiu en el butlletí d'aquesta hora, de la una del migdia, i tot seguit rematem el programa i fem aquesta darrera hora. Circulem fins a les dues. Això és La Caravana.